Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Ja som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'aquesta convocatòria que s'acaba d'oficialitzar conforme a la mobilització el 14 de maig de professors i estudiants davant d'aquesta mobilització general que hi ha contra l'educació, contra el sistema i les noves normes educatives. Ja sabeu que el diàleg entre el conseller Cambray i els diferents sindicats, doncs, ja està més que trencada i que no s'ha avançat gaire. Doncs en parlarem d'això d'aquí res, aquí Herrera, entre altres coses. Ja sabeu que avui també parlarem de l'actualitat setmanal, de l'actualitat policial, amb la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes. Però abans d'això anem a repassar com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat, amb el Carlos Osada. Bon dia, Carlos.
Què tal? Bon dia, José Miguel. Doncs mira, estem en un dimecres, que és un dimecres, una jornada, un dia típic de primavera. Això que vol dir? Doncs mira, sol i ruixats que a partir del migdia es produiran a qualsevol punt de les comarques del nord de Barcelona i Girona i també Pirineu i Prepirineu. Les temperatures continuen en ascens i els pròxims dies el temps, doncs, ens porta bones notícies. Serà un temps molt més estable, amb moltes més estones de sol, menys núvols i, per tant, menys ruixats com els que hem tingut aquests últims dies, sobretot a les tardes. Temperatures ara mateix de 18 graus a Girona, Tarragona i Barcelona, 17 a Lleida i ara mateix 10 graus a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal es circula per la xarxa viària?
Doncs mira, és un dimecres molt tranquil a les carreteres, no hi ha problemes, tampoc al transport públic. L'única incidència que podíem destacar és una retenció intermitent entre el Bogatell i la Barceloneta, això a la ronda del litoral. La resta, doncs, com et deia, fluidesa, tranquil·litat i cap problema.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, d'entrada, la notícia tràgica d'aquest dimecres, que s'ha produït aquesta matinada, 3 persones mortes i una ha resultat ferida molt greu en un incendi que s'ha declarat al voltant de la 4 de la matinada en un bloc de pisos de Santa Coloma de Gramenet. El foc s'ha produït al número 23 del carrer Sant Joaquim, al centre de la ciutat colomenca, tot i que per ara es desconeixen les causes. Tant bombers com els Mossos treballen amb la hipòtesi que l'incendi hagi estat intencionat, ja que s'han trobat 2 focus, un a la planta baixa, a la sala de comptadors, i un altre al segon pis. Segons l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, al bloc hi havia problemes de convivència entre els veïns i tant la policia local com també els Mossos d'Esquadra havien intervingut recentment a l'edifici per baralles o sobretot per música alta. L'alcaldessa Parlon ha parlat que alguns veïns eren conflictius i que fins i tot havien estat detinguts, però com els conflictes de convivència no són activitats delictives, doncs aquestes persones queden ràpidament, doncs, en llibertat. Els veïns també d'aquest carrer, del carrer Sant Joaquim, també confirmaven, doncs, tot el que ha explicat l'alcaldessa de Santa Coloma. L'escoltarem a l'informatiu migdia també els veïns d'aquest carrer de Santa Coloma de Gramenet que s'han despertat aquesta matinada amb aquest terrible ensurt. Desitgem des d'aquí una recuperació ràpida per aquesta persona que està ferida greu, està ingressada a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també una alerta o un advertiment, millor dit, que ens han fet aquest matí des de Renfe. No sé si sabràs, però a partir del dia 11 hi ha un col·lectiu que es diu Batec que convida tots a la gent a, com es diu normalment, a colar-se, entre el metro i sobretot a la Renfe, a Rodalies, i no pagar per criticar el servei com funciona, que a vegades hi ha molts retards, i tot plegat. Doncs de Renfe ens han adverteixen amb aquesta gent que si a partir del dia 11 persisteixen amb l'actuació que han fet avui, que l'han fet concretament a l'estació d'Arc del Triomf, uns 50 o 60 nois i noies s'han colat, han entrat lliurement al metro i a Rodalies sense pagar, doncs d'entrada s'exposen a ser multats, evidentment, a acabar jutjats també per fer un acte il·legal. Recorden que al final el transport com Rodalies el paguem entre tots els catalans i que a més doncs, viatjar sense tenir un bitllet validat et posa en risc i a un accident. Quedes desprotegit per aquesta assegurança obligatòria de viatges. Per tant, molt d'ull amb aquest tipus d'accions que avui alguns col·lectius posen en marxa, el col·lectiu que es diu Batec, i que volen fer-lo amb una continuïtat bastant seguida a partir del pròxim dia 11.
Molt bé, Carlos, moltes gràcies.
A la una tornem.
A la una més.
Vinga, bon programa.
Gràcies. L'actualitat esportiva amb Mansi Biodol, José Luis Gil. Com estàs? Bon dia, José Luis.
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Quasi.
Avui, com que quasi? Avui és un gran dia.
Home, sí, avui és un gran dia.
Som a dimecres, 4 de maig del 22. Avui és un gran dia.
Va, estic esperant perquè és un gran dia.
Li he posat la muleta, però no...
No, no sé per on entrar.
Perquè tenim el Barça de bàsquet a la final a 4, ah, home.
Això sí, això sí.
Vostè és un mal pensat, eh? Vostè pensava que jo anava per una altra drecera. No.
No, no, jo el quasi ho he dit. Mira, segurament hem pensat
no,
les coses...
No, jo sé que el quasi vostè ho deia pel Villarreal.
Pel Villarreal, correcte.
Però, escolti, com es pot transformar i destransformar un equip en el decurs del descans d'un partit de futbol? Per això el futbol sí, sí, és meravellós, eh?
Que va canviar el partit d'una manera...
El guió era perfecte. Gol al començament del partit, gol acabant la primera part, eliminatòria empatada. El Liverpool, que no donava senyals de vida gaire catòlics, però, escolti, miri, el Liverpool ha fitxat un gran futbolista. Ja tenia grans futbolistes, Salah, Mané, Virgil van Dijk, Thiago Alcántara, però ha fitxat un tal Luis Díaz. No, fitxat de Luis Díaz. D'aquests fitxatges que no fa gaire soroll al mercat, però, escolti, va canviar la dinàmica del partit i el Liverpool va treure allò que... Després ho diré a Sports Cope amb el Ballori. Va treure allò que es diu hechuras de campeón, per remuntar el partit. I deixar altre cop al Villarreal i a Villarreal, l'equip i la població, doncs amb la mella als llavis, d'una altra semifinal de Lliga de Campions, doncs que no qualla en finalíssima. Però ens hem de treure el barret davant d'aquesta Lliga de Campions que ha fet el Villarreal, eliminant la Juventus, eliminant el Bayern de Munic, discutint-li la classificació al Liverpool en el partit de tornada. O sigui que llàstima que no va ser la millor nit de Jero Rulli. Però escolti, tot això és història perquè... Avui un altre partit. Avui sabrem el cartell complet de la final.
Sí, sí, sí.
Ho sabrem, bueno, si hi ha pròrroga ho sabrem més tard, no? Cap allà a les 11 de la nit. Del partit que jugaran el Real Madrid davant del Manchester City de Pep Guardiola. Amb l'última hora d'aquest partit, evidentment, estarem, tant amb el nostre Miguelito, Miguel Ángel Díaz, com per saber l'última hora del City des de el cuartel de concentració, el cuartel general del conjunt de Pep Guardiola, l'Hotel Ritz a Madrid. I volem arrodonir això amb veus de gent que coneix a Guardiola i que coneix el Manchester City. De moment no puc donar més detalls, aquí ho deixem. Més a prop nostre, a casa nostra, el Barça, doncs pràcticament enllestida. Cal posar data i oficialitat al tema de la renovació de Sergio Roberto pel Futbol Club Barcelona. Tenim a l'Helena Condis llançant també AMS en unes altres direccions per veure què passa amb els components de l'equip de Xavi Hernández. I el Real Club Deportiu Espanyol parlarà Lele Cabrera en roda de premsa. Faig spoiler de les preguntes del dia. Qui passa? Manchester City o Real Madrid? Twitter @esportscope. I en clau blanc i blava preguntem on és més necessari el canvi quan s'acabi la temporada. Als despatxos, a la banqueta o a la gespa?
Molt bé, José Luis, doncs a la una més.
Sí, senyor, a la una més. No sé què li he explicat a la una, però ja l'he explicat moltes coses, però alguna cosa li explicaré d'última hora a la...
Home, entrarem més al que és la Final Four.
Sí, home, evidentment.
Entrarem més al poliesportiu, en aquest
entrarem
cas.
Entrarem més al poliesportiu, correcte. Una miqueta de bàsquet, sí, una miqueta de tenis.
Sí, sí.
Per cert, també, desmentar la Mora Banc Andorra. Es queda a les portes de la final de l'Eurocup. Sí. No va poder ser davant del Bursaspor Basakseir. Així ens diuen l'equip que ha deixat Andorra fora de la final.
José Luis, a la una més, gràcies.
A la una més, senyor, adeu.
Fins ara. De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlem amb la portaveu d'Ustec, la Yolanda Segura, després d'aquesta roda de premsa que ha deixat clar que el dia 14 professors i estudiants es mobilitzaran per continuar protestant per la situació de l'educació. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
En Porcelanosa Habitat convertimos tu casa en el espacio que siempre has soñado. Te ofrecemos un servicio integral y te asesoramos en todo el proceso. Descubre Porcelanosa Habitat. Nos adaptamos a tu presupuesto. Porcelanosa, cerca de ti.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93-373-3317. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Billy Elliot, el mayor éxito de la temporada, se despide de Barcelona y dice adiós por todo lo alto con un 30% de descuento en funciones seleccionadas. Es la última oportunidad de verlo, solo hasta el 22 de mayo. Improrrogable. Entradas en billyelliot.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbioline Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Dissabte, dia 14, hi ha noves mobilitzacions, no vaga, mobilitzacions de professors i estudiants per defensar termes d'educació. Ja sabeu que hi ha un munt de coses, qüestions de ràtios, qüestions de moltes institucions, dels currículums, etc etc. Poca cosa s'ha arreglat després de les darreres vagues i les mobilitzacions continuaran. Anem parlant amb els sindicats. D'entrada vam parlar amb el Xavier Massó, que ja deia que es faria més mobilitzacions, més vagues, i la propera mobilització en aquest cas seria el dia 14 de maig, dissabte. Ho han presentat avui oficialment ja en roda de premsa i tenim el telèfon a la portaveu d'USTEC, la Yolanda Segura. Yolanda, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Bé, ja tenim data de mobilització, el dia 14 de maig, en aquest cas.
Sí. Sí, sí, el dia 14 de maig és una mobilització en clau comunitat educativa, en la qual hi participa també la FAC i un sindicat d'estudiants. Així, doncs, fem, diguéssim, inclusives a les famílies i els estudiants en les reivindicacions que tenim a fer a la conselleria, doncs, per l'escola pública. En aquest cas, aquesta mobilització se centra molt a l'escola pública, i per això no surt de la taula de la coordinadora de sindicats, però volíem acollir a les famílies també i volíem acollir doncs, els estudiants i una mica també entrar alguna reivindicació per lluitar més per la pública concretament i per això doncs, és aquest format.
Yolanda, què s'ha guanyat fins ara? O quina situació està tot això?
A veure, la situació amb la conselleria està, ja ho veieu, de bloqueig total i absolut. Ells fins i tot ja van manifestar que tancaven el diàleg, un diàleg que no hi ha sigut mai, perquè una negociació hi és quan les dues parts s'escolten, no? I avancen posicions. No, sí que és veritat que el departament ha fet algun avançament en alguna demanda, en una en concret, però en la resta, res de res, i l'avançament que ha fet en la demanda en concret no ha estat suficient. L'única cosa que nosaltres li demanàvem era que en aquesta demanda doncs, acabés de fer el pas, no? perquè aquest guany fos per tot el professorat, no només per una part, de cara al curs que ve. I aquí la resta, nosaltres estàvem disposats a seure i negociar. De fet, durant la mediació que vam fer amb les vagues, no? Durant les dies de vaga, nosaltres ja vam acostar moltes posicions i vam sensibilitzar molt amb la resta de demandes. Vam acostar moltes postures, cosa que ells no van fer pràcticament gens. Tot ho situaven a la segona legislatura. L'únic moviment que han fet ha sigut anar amb el retorn d'aquesta segona hora lectiva, però que, clar, per nosaltres havia de ser inclusiu a tot el personal de centres. No podia deixar fora a una part perquè no ho considerem just ni coherent.
Home, de fet, va ser unes mobilitzacions com feia temps que no es veien i, clar, dona la sensació que això tampoc acabarà el 14 de maig.
No. Continuarem fent més mobilitzacions. Hem d'acabar de concretar ben bé quines. Hi haurà vagues, hi haurà altres accions, però, bueno, encara hem d'acabar de concretar, no? Perquè nosaltres aquests dies hem estat fent assemblees, hem recollit una mica les veus que ens demanaven des del col·lectiu, perquè també, home, està molt bé doncs, veure com estan ells, com se senten, no? Encara que sigui un mostreig, perquè evidentment no pots arribar a tothom, però ja pots recollir una mostra i d'aquesta manera doncs, també tenir en compte doncs, totes aquestes sensibilitats, aquestes peticions, com està en col·lectiu i quines demandes ens fan. És important, no?, escoltar la seva veu. Llavors, hem d'acabar de concretar. Està gairebé decidit, però no volem encara avançar res perquè hem d'acabar de concretar aquestes coses.
Dóna la sensació que està tan lluny una solució o un arribat a un acord, dona, almenys, t'ho parlo des de fora, que hi ha postures tan allunyades entre la conselleria i el col·lectiu que, ostres, insisteixo, sembla que això va per molt llarg en aquest cas.
Mira, això només reflecteix com d'allunyat estava el Departament d'Educació de les necessitats del personal dels centres i de les necessitats de l'educació, del que està passant en el centre educatiu. Imagineu-vos que allunyat estava el Departament d'Educació i que alineat de la veritable realitat que s'està vivint en els centres. En canvi, ells només pensen en aquesta transformació de l'educació, que per nosaltres vol dir privatització de l'educació i desmantellament de l'educació, perquè tu no pots aplicar unes propostes transformadores en la línia que ells la volen aplicar si primer no cobreixes les necessitats que realment hi ha en el teu sistema educatiu, no? Que és doncs, una millor atenció a l'alumnat, que això ara no hi és, no està garantida perquè no s'apliquen tots els recursos necessaris. Les ràtios són unes de les més elevades que tenim a Europa i fins i tot en la resta de comunitats autònomes. Nosaltres tenim una de les ràtios més elevades. El nostre alumnat fa més hores lectives que a la resta de comunitats autònomes. El personal dels centres escasseja més a Catalunya. O sigui, Catalunya, que abans havia estat un referent en educació, ara estem a la cua. I això és per culpa d'aquesta alineació i aquest allunyament de la realitat, no? I aquesta desvinculació de la classe política, que ha mirat més per un interès econòmic que no per realment fer la inversió necessària. Hauríem d'estar a un 6% del PIB o més, perquè penseu que la llei, la LEC, és del 2009, i deia que en 6, 7, 8 anys s'hauria d'haver desplegat la inversió del 6%, i estem al 2022, m'enteneu? O sigui, ja veieu el desplaçament que portem, i estem en 2,7 ara, un 2,7.
Carai.
Això és molt simptomàtic, i per tant, ara, fer adonar a la classe política de que han de baixar i han d'aterrar i han de centrar-se en el que toca i deixar-se estar d'innovacions i polítiques neoliberals, i que vinguin i que mirin ben bé què passa a l'escola, que ens consultin a nosaltres, no que parlin amb fundacions que no ens ha fet mai una aula, no, que vinguin i que parlin amb nosaltres, que nosaltres els explicarem realment què es necessita i quins recursos s'han d'aplicar en els centres educatius, perquè l'alumnat ho necessita i el personal dels centres també. L'educació, perquè tot és un pack en el que és el sistema educatiu, l'educació ho necessita.
Doncs, Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
I aquesta és la situació, i és curiós, quan parlem de ser referents a estar a la cua, doncs alguna cosa prou important ha passat aquí, no? De seguida parlarem de l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
13 cierra su segundo mejor dato en abril y la mejor Semana Santa de su historia. El desembarco de la Legión y el traslado del Cristo de Mena del Jueves Santo se convierte en la emisión más competitiva de la temporada con un 7,3% de share medio y el Domingo de Resurrección en el día más visto. Además, la cadena continúa imbatible en las tardes de la TDT. Más de 11 millones de personas conectan en abril con los programas informativos de la cadena y 13 al día cierra el mes más competitivo de la temporada con un 1,5% de share y casi 5 millones disfrutan con el entretenimiento de la cadena. 13, tu televisión. Compártela.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha unes quantes coses per xerrar sobre l'actualitat policial de la setmana que ve carregada. Parlem amb la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudés. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Com sempre, encantat de parlar amb tu. I, si et sembla, comencem amb una notícia positiva, perquè un policia nacional fora de servei va evitar la mort d'una dona a Cubelles que es va tombar sobre les vies del tren perquè tenia una ansietat i volia suïcidar-se.
I es tracta d'una dona de 70 anys que patia en aquell moment un atac d'ansietat i aquest company de la Policia Nacional que, com dius, no, es trobava fora de servei, doncs estava circulant amb la seva motocicleta i va veure una dona que creuava un pont de molta altura, no, que donava un pas exclusiu del ferrocarril i que clarament tenia intenció de llançar-se avall. Després aquesta dona es va tombar també a les vies del tren i que es volia suïcidar. Llavors aquest company va trucar als serveis d'emergència, va determinar a veure quin risc havia, no?, que ell pogués també patir mal, i llavors va intentar treure-la de les vies, va intentar parlar amb ella, va aconseguir empatitzar, bueno, de manera que la dona es va anar calmant, i bueno, li va costar bastant, perquè sembla que la dona tenia molt clar que es volia suïcidar, no era una dona que volgués cridar l'atenció, i aquesta ambulància doncs va traslladar la dona a l'hospital local perquè poguessin atendre.
Afortunadament la intervenció d'aquesta gent doncs va salvar la vida de la dona. Evidentment, quan un fa aquestes coses és que no, en aquell moment no està en el millor moment.
Jo crec que en aquesta professió no pot haver res més gratificant que salvar la vida d'una persona. Per tant, felicitar el company que, bueno, com a mínim pot dir, no?, que ha pogut ajudar una altra persona a continuar amb la seva vida endavant.
Parlem d'aquests temes que també són delicats, concretament parlem de bullying. Precisament l'altre dia era el Dia Internacional de la Lluita contra el Bullying, dilluns. Mossos i Educació estan investigant si l'intent de suïcidi d'una menor a Girona va ser per bullying a l'institut. No sé com està la situació ara mateix, Imma.
Doncs se li estava agafant declaració a persones de l'entorn d'aquesta menor, que té 15 anys, i clar, malauradament no és el primer cas. Apareixen en comptagotes, com a mínim que tinguin transcendència mediàtica, no?, que transcendeixin a la premsa, però malauradament és una història de la qual encara hem de fer bastanta pedagogia, no?, i també nosaltres, amb les oficines de relacions amb la comunitat, que anem a les escoles i als instituts a fer xerrades, també hem de continuar doncs fent aquesta pedagogia tan necessària, no?, per poder revertir aquesta situació que a vegades, com et dic, és en comptagotes, però quan apareix un cas, doncs després tots ens posem les mans al cap, no?, i ens preguntem què ha passat. En aquest cas, doncs, és un intent de suïcidi, sortosament, no ha tingut més conseqüències, però s'està investigant doncs que si aquest intent de suïcidi que va passar el passat 28 d'abril a la localitat de Casal de la Selva doncs va ser efectivament per bullying o hi havia altres motius, no? Com dèiem, s'estaven ahir prenent declaracions a persones properes a la menor i també doncs, a docents de l'institut, a l'alumnat i, evidentment, a la família per determinar què és el que ha passat. No? També tenim que com a antecedents a aquest succés,
sí,
hi ha una agressió del padrastre d'aquesta menor al director de l'institut dies abans. Per tant, doncs, bueno, s'haurà de veure exactament què és el que passa, no?
Sí, sembla que la qüestió no són d'aquells... Quan passen coses així no acostuma a ser una qüestió fàcil, però el que queda clar és, independentment dels resultats de la investigació, que la lluita contra el bullying ha d'estar en primera plana. L'altre dia, precisament, parlàvem d'aquesta teràpia que fins i tot, entre moltes que es fan, amb gossos, no?, per intentar doncs, mentalitzar i lluitar contra el bullying. Parlem d'un detingut, que s'ha estat detingut un jove per 6 robatoris a punta de pistola a diferents ciutats de Barcelona. Són atracaments que bé, han estat neutralitzats en aquest cas pels Mossos d'Esquadra.
Sí, es movien en zones perquè són 3 persones en realitat. Ha estat una detinguda, però n'hi ha 2 més que per ara no s'han detingut. Hem d'esperar. Però sempre actuaven a localitats... Bueno, són 6 atracaments o robatoris amb violència que fins ara s'han pogut comprovar, segurament hi haurà més, però doncs això, feien els seus actes a Cornellà de Llobregat, Hospitalet, Gavà i Sant Boi. És en aquestes localitats, amb una d'elles, concretament al parc de Can Mercader de Cornellà, on la nit del 11 al 12 de febrer es té coneixement que hi ha hagut 3 robatoris amb violència, no?, comesos doncs, la mateixa nit, com et deia, i a partir d'aquí arrenca aquesta investigació. Sembla ser que eren 3 joves, com deien, que estaven intimidant a les víctimes amb una presumpta arma de foc per robar-los les pertinences, i fins i tot amb una d'elles doncs, la van arribar a agredir. Hi ha algun vídeo també que circula a xarxes que ha penjat el mateix tuit de Mossos, on s'identifiquen a una de les persones, no?, i bueno, sembla que s'havien comès a la nit anterior, perdona, també 2 robatoris violents molt similars, amb el mateix modus operandi, no? Llavors aquí comença la investigació i tirant del fil a través de les càmeres de seguretat, com deien sempre, no?, que a vegades ens ajuden doncs, moltíssim en aquest cas. S'identifiquen els presumptes autors, que bueno, un d'ells, com dèiem, ha passat a disposició judicial, però, bueno, malauradament, doncs, en aquest cas, el jutge instructor ha decretat la seva llibertat en càrrecs, però, bueno, com diem, no? La investigació segueix oberta, no descartem més detencions, esperem que sigui així i també doncs, veure i tirar els fils per si hi ha més casos que es puguin doncs, relacionar amb aquestes 3 persones.
No sé si t'agafo, faré una pregunta, no sé si t'agafo amb les dades a sobre o no. Han augmentat aquest tipus de delictes?
Doncs mira, el que ha variat és la tipologia delictiva durant aquest any. Sí que és cert que ha pujat la incidència delictiva. No tenim les dades d'incidentalitat d'aquest any 2022 perquè Mossos d'Esquadra no les ha publicat, però l'any 2021 sí que sabíem que justament doncs, tot el que són robatoris amb violència sí que havien baixat. El sentit comú, i sense tenir les dades, perquè insisteixo, Mossos no les ha publicat, ens pensem o ha de fer pensar que segurament al estar més temps, al passar més temps ara al carrer, no?, al estar a la via pública, perquè ja no estem confinats i confinades, segurament augmentaran aquests delictes, igual que augmentaran també els furts, substancialment donat doncs, que amb la pressió turística doncs, aquestes persones que tenen aquest tipus de modus operandi, ja sigui amb violència o no, doncs, evidentment augmenten la seva activitat delictiva. Però ara parlarem d'una altra notícia que no hem d'oblidar i que en aquest programa gairebé totes les setmanes doncs, fem incidència en algun cas o en un altre. Parlarem d'una nova... Bueno, en aquest cas ha acabat bé, no?, perquè s'ha pogut detenir a una organització que estafava a través d'Smishing, i amb el que et vull dir amb això és que les estafes bancàries són les que estan realment pujant a una velocitat exponencial. I és amb el que hem d'estar ara molt més atents i atentes.
Sí, molt atents perquè, precisament, el cos de Mossos ha desmantellat aquest grup criminal que feia referència a l'AIMA, que feia estafes bancàries. I com ho feien? Doncs enviaven un SMS maliciós, és la famosa estafa del phishing, o smishing. Llavors, a partir d'aquí, doncs, buscaven les teves dades per estafar-te en plan bancària. Com funcionava la cosa, AIMA?
Gairebé cada setmana diria que
hem de
parlar d'alguna d'aquestes notícies. Recordem la diferència de l'smishing i el phishing és que l'smishing és a través de l'enviament de SMS, d'aquí el nom, smishing, no? Però al final el fet és el mateix, no? Que acaben enviant un SMS, doncs en aquest cas el que feien era informar doncs, que teníem un pagament pendent per rebre doncs, un paquet de correus, o d'una empresa de transports, perquè eren diferents mòduls, no? Tenien correus, entitats bancàries i també transports i altres empreses on deien que teníem que abonar 1,99 € per rebre un paquet que estàvem esperant, no? En aquest cas, doncs, el que fèiem era clicar, no? I a partir d'aquí, doncs, el que es feia és la mateix modus operandi que fan sempre, no? A partir d'aquí comencen a recaptar les nostres dades. També ho feien a través de dades emulant ser una entitat bancària. Mm. En aquest cas el que feien era fer veure, ens avisaven que la nostra compte havia sigut vulnerable i que havíem de canviar la contrasenya. Eren aquestes dues maneres d'estafar.
No? Però atenció a les edats dels detinguts, 19 i 20 anys.
Sí, és que aquí hem de fer una mica el canvi de paradigma mental, no? El canvi de que estem programats i programades per tenir un perfil d'estafador o d'estafadora i hem d'obrir una mica les mires i pensar que els estafadors i estafadores doncs, evidentment poden ser molt joves, tenen molts coneixements informàtics i evidentment a qualsevol persona que tinguem davant pot ser un estafador o una estafadora. I amb això hem de tenir molt de compte perquè els delinqüents doncs, abarquen gairebé totes les edats avui dia i especialment aquestes persones que estan especialitzades en delictes informàtics.
Molt bé, doncs molta prudència davant de tot això. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tot molt gran, cuida't molt, Imma. Doncs clar, així, amb aquestes coses, si te despistes, t'instal·len el Pegasus i el que haga falta. Vull dir, no hi ha gaire esforç tampoc en aquestes qüestions. I és que un pensa, no, a mi no me la van a colar. Tranquils. Que és que estem amb la guàrdia tan baixa i ens creiem tan segurs de tot això que és que som molt bons, te la colen perquè és que som bons fent aquestes imitacions. Per això hem d'aixecar les orelles, perquè és que som bons, saben fer-ho. Bé, anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarbene amb la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Ojo que SMS tocas, que igual te instalan el Pegasus, ¿eh? Que...
Oh, por Dios, no, yo no soy tan importante. No. Y esta gente tiene unos líos que a saber lo que pasa en realidad.
Bueno, hablemos de cosas importantes y lo que es más importante seguramente en nuestra vida es la salud. Es la salud, sí. La salud. Sí. ¿Y cómo está el José Luis, vuestro paciente, que estaba perdiendo kilos de una manera... Fantástica, sí. Además, ¿eh?
Sí. Estamos un poco haciendo una retransmisión, ¿no? De la evolución del tratamiento. Sí. Y quiero seguir haciéndola, porque es un caso muy significativo, José Miguel, y que yo creo que puede animar a muchísimas personas. Yo, para aquellas personas, recordárselo, y aquellas que no lo hayan oído, decirle de qué hablamos. Hablamos de un paciente nuestro que se llama José Luis, y nos quedamos ahí, que vino a nosotros con un exceso de peso muy importante, tenía que perder 90 kilos, y este paciente, yo un poquito te mandaba los datos, pero es un kilo más, es decir, este paciente en 3 meses y una semana, 3 meses mal contados, para decirlo así, lleva perdido 38 kilos.
Poca broma, ¿eh?
Que no es ninguna tontería, es decir, estamos ante un caso de una obesidad muy severa, lo que sería una obesidad mórbida, es decir, una persona que a lo mejor en cualquier otro caso una persona dice, bueno, pues yo me voy a operar, ¿no? Me voy a hacer una reducción gastrointestinal, que si no entiendo mal, hace poco un representante de esto muy famoso de futbolistas, que ha fallecido, creo que se había hecho hacía muy poquito tiempo, no, con esto no digo que tenga relación, ¿eh? Pero me comentaban que hacía pocos meses antes que se había hecho una reducción gastrointestinal, ¿no? No sé si ha podido tener el hombre una complicación, pero sí que es verdad que estos casos de obesidades muy importantes, ¿no? Muy exageradas, por así decirlo, a veces se piensa lo primero en la cirugía, ¿no? Y yo este señor, que en alguna ocasión lo he contado, yo le pregunté, bueno, pero el tema de la cirugía, ¿usted cómo lo valora? ¿Cómo está? Me dice, mire, en definitiva, aunque yo me hubiera hecho la cirugía, yo tendría que haber cambiado mi estilo de vida. Es decir, tendría que haber cambiado mis pautas de alimentación, tendría que haber cambiado pues, el hecho de, en lugar de moverme, tampoco moverme un poquito más. Es decir, que la cirugía, como siempre, es un empujón. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora mismo le estamos dando un empujón similar al que le podría dar la cirugía, porque tú fíjate que lleva perdido 38 kilos en 3 meses, pero este hombre está aprendiendo a comer, este hombre no pasa hambre en absoluto, y yo de vez en cuando me río con él porque le digo, pero alguna cosilla, ese hombre, alguna cosilla me apetece de vez en cuando, ¿no? Digo, pues esto es lo mismo que cuando uno tiene un buen coche y te pasa por el lado de un Ferrari y lo mira, y dice, bueno, pues por ahí pasa el Ferrari, pero yo tengo mi coche que es magnífico, ¿no? Es decir, que se trata de identificar todos los factores que han contribuido con un paciente, que cada uno tiene sus motivaciones, tiene sus causas, a que haya llegado al punto donde ha llegado y ayudarle a que consiga el objetivo, que esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, yo me dirijo a todas aquellas personas con exceso de peso muy importante que piensan que no va a ser posible, que no van a poder conseguir su objetivo, que la cirugía... Dicen, sí, eso está ahí, pero es que yo no me quiero hacer cirugía, pero tampoco voy a ser capaz de conseguirlo. Que se quiten ese prejuicio de la cabeza, que al menos vengan a nosotros, que se informen, porque nuestros resultados son muy, muy, muy importantes. Son superiores a los de una cirugía, porque este señor que lleva perdido 38 kilos, el abdomen, el tejido, se está reduciendo de una manera importantísima. Sus piernas, que tenía unos problemas circulatorios tremendos, han mejorado de una manera impresionante y, sobre todo, está cambiando el estilo de vida y luego esos kilos, esa pérdida de peso le va a durar muchísimo tiempo.
Pues ya lo sabéis, la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico y Estético Estarbene la podéis concertar llamando al 93-414-36-31, 93-414-36-31. En la web lo vais a encontrar absolutamente todo, el teléfono y toda la información, estarbene.es, y también podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Estarbene Medicina Estética es el del centro y doctora Torrejón el de Carmen. Y ahí además, también en la web podéis encontrar el podcast que lo hablaremos la siguiente semana, bueno, la siguiente intervención. Sí. Escribir para perder peso. Me queda el gusanillo de que me hables de esto, ¿eh?
Bueno, pues lo hablaremos en el próximo programa porque es interesantísimo. Es un podcast que hemos hecho con Isra, el autor de un libro muy interesante que nosotros le hemos aplicado a la pérdida de peso.
Un besito muy grande, Carmen. Cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Arribem ara a la una, entrarem ja a migdia des de COPE Catalunya i Andorra per parlar del sharenting, el perill de compartir imatges dels fills a les xarxes socials. La una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.